Un minut per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Els que vam néixer a finals dels 80, la nostra infantesa segurament va sonar en bona mesura d'aquesta manera. Això és la melodia, segur que l'heu recordat. A veure, puja, puja, puja. Bola de Drac, el canal Super 3 formava part, evidentment, de les nostres vides. Més tard, ens van fer una mica més grans, va arribar l'adolescència i va sonar així. Plats Bruts va ser un fenomen que va entusiasmar totes les generacions possibles i que continua triomfant. Ara, però, a les pantalles dels fills de la meva generació, dels de finals dels 80, hi sonen coses com aquesta.
Vivem una piña debajo del mar.
O coses com aquesta altra pels que són més adolescents.
Hola, preciosos, bienvenidos a mi canal. Tercer vídeo de setembre, que llevo bien la cuenta,
eh? És evident que alguna cosa ha canviat i avui volem posar el focus precisament en aquest canvi d'escenari. A banda dels continguts i de les plataformes, el que ha canviat també és l'idioma. Avui al suplement volem mirar en quin estat de salut es troba el català i quin futur s'augura la llengua.
Mai truca amb el mòbil, anem a fer negocis. Sempre estem guanyant, posis el que posis. Mai guanyem diners quasi sense fer res.
Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, la lingüista Carme Junyent. Carme, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
Ben tornada al suplement. La instagramer Juliana Canet, què tal?
Molt bé.
Companya també de l'adolescents.cat. L'Arnau Rius, que ha observat el català, com està evolucionant el català entre els més joves. Arnau, benvingut.
Hola, bon dia.
I un d'aquests que sentim de fons és un dels nais de la clica del Paung Gang, el Jung Mare. Jung, benvingut.
Què és? Esqueret.
A veure, m'ho pots traduir tot això?
Què és el que, que, que passa? Com estem?
Això és català, en principi?
Bueno, és neocatalà.
Neocatalà. Veus? Primer concepte que tenim damunt de la taula. Pels oients del suplement que no es coneguin, què és la Paung Gang, exactament?
La Paung Gang, la clica, com ho coneixen molts, és més que un grup, ja és un col·lectiu de música urbana, bueno, de trap. Va començar com un grup de col·legues que estan passant-nos-ho bé i, bueno, al final, mira, ara mateix pues, se'ns coneix ja fora de Catalunya i, bueno, està arribant bastant lluny la cosa.
Amb quin idioma parleu o canteu? Amb neocatalà?
Sí, per dir-ho d'alguna manera. No ens agrada molt etiquetar-nos a cap nivell, però sí, és una mica la jerga que hem anat creant, com et dic, des de l'institut. Vam començar a parlar així, inventant-nos paraules, escurçant-les o girant-les o agafant-les d'argots d'altres llocs. Com pot ser Estats Units o Llatinoamèrica, ja que escoltem molta música d'allà. Bàsicament, nosaltres ens vam influenciar amb el rap d'allà d'Estats Units.
Fixem-nos una mica més com sona aquest Paung Gang. Vull estar amb tu, vull estar amb tu, only for you, only for you, tot per tu, tot per tu. Sóc el teu germè, tu la meva garrula, ja et donaré la lluna, donaré la lluna i tot el que em demanis... Carme Junyent. Et donaré la lluna, que diuen els Paung Gang.
No te l'acceptaré.
Que una llengua reinventi d'aquesta manera és bona senyal o no?
Jo, ara em caurà de tot, eh?
Però... No, escolta, estem aquí per obrir debat, eh?
No, però jo crec que sí i crec que és l'esperança. A veure, el...
Olé. Merci.
No, és que aquest fenomen, clar, ell ha mencionat els Estats Units i l'Amèrica Llatina, però a l'Àfrica també està ben descrit. I tant de bo algú aquí es dediqués a descriure aquests fenòmens, perquè el que es mostra és que amb aquestes creacions s'està obrint el futur a la llengua perquè els joves s'hi senten incorporats. I vaja, el que ell ha explicat, de que agafen trossos d'una paraula, d'una altra, barregen i tot això, ho fan per tot arreu i és el que hi ha.
O sigui, el futur del català passa per renovar-se d'aquesta manera, com la Paung Gang és un exemple, o morir? Tu creus?
Home, dit així no, és a dir, no només això, però això és molt bon signe. Mm-hmm. És a dir, és que si no sou vosaltres que feu trap, costa molt que n'hi hagi en català i que la música es vagi renovant, i qui diu la música, tots els àmbits, eh? S'ha de treballar en tots els àmbits, però aquest és molt important perquè arriba als joves, que en definitiva són el futur.
Permeteu que em centri un moment amb la Carme Junyent, de seguida obro la taula, eh? Molts lingüistes parlen o han sentit el concepte emergència nacional. És així? Tu ets optimista? És una emergència? Realment és una catàstrofe? Tu quin diagnòstic fas?
A veure, jo crec que... crec, és evident que el català mostra símptomes de llengua en procés d'extinció. Si mirem les dades, des que tenim dades, les xifres no paren de baixar. I realment l'ús entre els joves és molt preocupant. Ara, el que és més important és que no estem en fase irreversible. I a més, una altra cosa molt important és que el català, a diferència de la immensa majoria de llengües subordinades, té molts parlants que no són de primera llengua, però que en canvi s'identifiquen amb la llengua. Aquest és el millor regal que té el català. Però per atraure els joves o tenim fenòmens com aquest, o ho tenim complicadíssim.
Què fa que una llengua desaparegui?
Bàsicament que es deixa d'usar i es deixa de transmetre. És a dir, clar, si els joves perceben el català com una cosa que passa a l'escola, com una anomalia, ni el faran servir per relacionar-se entre ells, i això està passant bastant, i després arriba el moment clau, que és quan es tenen fills, si els transmet la llengua o no.
Que jo sé que no és culpa ser milionària. Sense els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai, el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
L'últim informe CAT de la Plataforma per la Llengua alertava que a les zones urbanes només un 14,9% de les converses al pati de l'escola són en català. Aquesta xifra, entenc que és molt baixa, Carme Junyent.
És molt baixa i molt preocupant.
Vosaltres tres que esteu aquí damunt la taula, a banda de la Carme, que amb tots els respectes pertany a una altra generació...
Sí, sí, ja puc ser la iaia de la canalla, jo.
Amb quin idioma parlàveu al pati de l'escola, vosaltres, Juliana?
En català, però jo vinc de Cardedeu, tio. Allà ningú parla castellà.
Jo fins a la primària en català, perquè vaig anar al Nausica, que és una escola que és bastant petita, de per aquí al carrer Montaner. Ara, el canvi a la secundària es va notar molt i ja em vaig tenir que obrir a parlar en castellà, el qual no se'm donava massa bé al principi, però... És el que hi ha, i una mica també a partir d'això també ve tot lo de l'argot i lo de que ho fem servir d'aquesta manera. Com deia ella, a nosaltres ens molestava inclús que el català fos tan políticament correcte, saps? Perquè d'alguna manera no ens apropava a fer-lo servir, ens sentíem com incòmodes, d'alguna manera, en el pati del col·le. Jo què sé, ja no sé, suposo que són coses que un va creixent, es demostra a si mateix o es coneix. No sé com dir-ho, però per sentir-se còmode, pues ja et dic que és una bona manera de fer-ho, jo crec, anar adaptant-ho a les circumstàncies.
Arnau.
Jo sóc de Capellades. A Capellades, majoritàriament, jo em relacionava amb els meus companys en català, però allò que si algú et parlava en castellà, doncs amb tota la naturalitat, com fem els catalans, et canviaves a l'altra llengua i anaves fent. El que em sorprèn a mi és que, per exemple... L'Òscar Fernández, el periodista d'aquesta casa, va fer un tuit fa un temps que havia observat que el seu fill parlava en castellà, fins i tot també amb alumnes, amb amics, que eren també de família catalanoparlant. I això sí que no es donava a la meva època. A la meva època jo sí que podia parlar en castellà amb algú, amb els meus companys, si així em venia de gust, o si la conversa es donava així, però el que sí que no passava és que entre dues persones de família catalanoparlant ens parléssim en castellà. És com sorprenent que passi això.
Bueno, nosaltres tampoc ens ha passat. Per norma general, per això entre la Peongeng vam començar a improvisar en català i va ser tot el que ens va portar pues, a treure un disco i després un altre i a fer gires. I perquè ja et dic, ens sentíem més còmodes fent-ho d'aquesta manera, però no, clar, no parlen un català de diccionari tampoc, saps? Doncs ni una cosa ni l'altra, vaja.
No un segon, aturant-me en aquest moment del pati d'escola, eh? Per què creus que passa, Carme Junyent, que el castellà... pren cos també entre aquestes noves generacions, i ara entrarem en això.
Home, en principi perquè és la llengua de referència en l'oci, en l'esport, etc. De totes maneres, ja que heu mencionat el tuit de l'Òscar Fernández, jo voldria recordar quan vosaltres... Vaja, tu devies néixer aquell any, el 89.
Tenia un any, aleshores.
Veus? Més o menys. Doncs va sortir un article que en aquell moment va crear molta polèmica, on es deia que el procés de substitució del català culminaria al cap d'uns 50 anys, quan l'última generació que l'hagués rebut com a primera llengua utilitzés el castellà per adreçar-se als fills. No, la gent ho va llegir com que el català s'acabarà d'aquí 50 anys, però descrivien un procés... i de manera molt clara. Si comptem aquests 50 anys que donaven...
N'han passat 30 ja.
I els nanos que ara tenen 10 anys, que és aquesta edat que deia l'Òscar Fernández i que jo hi he comprovat, per exemple, la catequesi de Masquefa, no? Els nanos de catalanoparlants que parlen en castellà entre ells. I després van sortir... Segurament és un fenomen a estudiar, perquè van sortint molts testimonis. Doncs aquests, en principi, ara que la gent té els nanos més tard, són els que començaran a tenir criatures d'aquí uns 20 anys i hem de veure què passa amb aquests, què fan aquests. Però ja veieu que la cosa està com a mínim a prop, si no la capgirem, que jo espero que la capgirarem, eh?
Ara sentíem la milionària de Rosalia. Recordo que quan va sortir aquesta cançó en català va haver-hi molt merder perquè ella deia cumpleanys, no? Juliana, tu què et va semblar?
El què? Que digués cumpleanys o la gent que ho criticava?
Les dues coses.
La gent que ho criticava, uns tontos. I la Rosalia, la millor. I em cau superbé.
La coneixes?
Personalment, no. Roser, si vols quedar amb mi, ja m'ho dius.
Que vingui Adolescents i Cat, no? Que,
sí, estaria
allà, l'entrevistes allà, estaria maco. Jo també vindria, si no et sap greu.
Vale, sí, sí.
Ho dic perquè aquesta reacció que va provocar el cumpleanys de Rosalia... Ho poso també d'exemple. Per exemple, hi ha un personatge a Twitter que és el senyor Virgili, que és un filòleg que es dedica a corregir els errors que la gent fa en català, molt especialment els locutors de Catalunya Ràdio, i que és també molt estimat o molt odiat a parts iguals, segurament, perquè hi ha un sector que l'aplaudeix i hi ha un sector que l'únic que fa és denigrar-lo, perquè, és a dir, quin torracollons, em perdó. És a dir, a favor o en contra d'aquest purisme en la llengua?
En contra. En contra totalment. De fet, jo tinc una teoria i és que només s'hauria de poder corregir als amics més propers, més íntims, no dic ni propers, dic més íntims, i els familiars de primer grau, com aquell qui diu, i a ningú més, perquè tu no coneixes la psicologia de la gent com per anar corregint a tothom. Potser el que estàs fent, et penses que estàs fent un favor al català, i en realitat el que estàs fent és destruir-ne l'ús, destruir l'autoestima de la gent perquè el parli.
Total.
Digues, digues.
No, que em sembla bé, i per això nosaltres també fem moltes faltes a l'escriure. I jo em defenso en això, en que depèn del nivell cultural d'una persona no significa, m'explico, perquè és el que deia ella, potser algú no té tant accés a la cultura o al català o no l'ha tingut fins ara i que s'estigui esforçant per parlar-lo no és un motiu per ficar-se amb ella, potser tirar-lo enrere de seguir fent ús. Però... I jo tinc sort de que hi ha fans que m'escriuen des d'Argentina, inclús, o Xile, i que estan aprenent en català, almenys ni que sigui per entendre'm i per escriure'm a mi. I això ja és un orgull, saps?
Clar, vosaltres, a Paungang, feu fins i tot faltes d'ortografia de manera intencionada, no?
Òbviament.
Això per un lingüista, una persona que es dedica a la llengua, Carme, com s'encaixa? Perquè entenc que és una... Vull dir, és a dir, tu ets molt progressista en aquest sentit pel que estem veient, però clar, no tots els del teu gremi ho són, eh?
No, però no és qüestió de ser progressista, és qüestió d'entendre el funcionament de la llengua. A veure, pel que fa al purisme, a mi realment em preocupa molt. I això de les correccions... Jo hi he discutit moltes vegades amb els meus alumnes, eh? Vull dir, hi ha gent que els pot agradar, però a molta gent la desmotiva perquè, clar, vull dir, ho he dit abans, hi ha moltíssima gent que no té el català com a primera llengua, que el fan servir, que l'estan aprenent. Aleshores, de vegades les converses es converteixen en un seguit d'interrupcions per dir-te el que és correcte. De vegades expliques un sentiment íntim i et surten amb que, ei, que això no es diu així. Pel que fa al cumpleanys de la Rosalia, jo que sóc del poble del costat del seu, jo diria que la gent espontàniament diu cumpleanys. Els aniversaris potser es reservaven pels casaments, però la gent fa servir això. I després, el que a mi em sorprenia més era el bautizo, però crec que és... vaja, d'una persona que no freqüenta l'església i com que ara ja no es bateja ningú, doncs no sap que es diu batejo, no? Vull dir que és una qüestió d'ús. De totes maneres, deixeu-me dir, a mi m'agrada molt la Rosalia i crec que ha fet una feina de recerca molt important i no m'agrada l'estètica, però sí.
Què dius ara?
No m'agrada, ja està. Tots són gustos, no?
A mi sí. Juliana.
No, a mi tampoc, o sigui, m'agrada...
Tampoc l'estètica?
M'agrada una part, però vull dir, tampoc... Algunes coses no, algunes coses sí, saps?
Jo crec que l'estètica amaga molt de la veritat que hi ha dins d'aquella persona. Però en tot cas, em va semblar molt injust que quan va sortir aquesta cançó en català tothom la tragués com la salvadora del català, quan hi ha gent que canta en català, que fa la seva obra creativa en català i ningú no els té en compte.
No us avanceu. Hi ha una cançó meravellosa, 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 que té uns quants anys, és del 2006 ja, del Pau Baller, aleshores feia servir aquell alter ego que era Estanislau Verdet, i que diu: per fer país insultem en català.
Deixa'm endur ries llardós, ves cap estafant Albert Koch, Australopithec, cul inquiet, gra de pus, llipa fils, mala pec, cura passarell, flipa mandungui.
Has insultat alguna vegada algú dient-li flipa mandonguilles, Juliana?
No, és que els insults els dic molt en castellà, però perquè sonen més contundents.
Ah, sí?
Tonto, amo, saps? Imagina't dir-li algú ximple. Quedes tonto tu, m'explico? Bueno, crec jo, personalment.
Tres anys després d'aquesta cançó, potser la consigna és que per fer país el que cal és que a internet hi hagi més català, perquè internet segurament és on precisament mor la criatura, no?
Home, no sé si és on mor, però sí on se la pot revifar i ajudar a viure. De totes maneres, vull dir, és que com que estic amb gent tan jove, quan jo era jove, el Joan Fuster deia que perquè el català fos normal calia que hi hagués revistes pornogràfiques en català. És l'equivalent del que ara esteu dient.
Home, el diàleg que hi ha al porno no sol ser molt extès, tampoc sé si és la solució perfecta. Però bueno.
No, però vull dir que
però t'entenc.
Ser útil a tot arreu, o sigui, clar,
entenc,
idioma com qualsevol
clar,
altre.
Reivindica que s'usi
en tots els àmbits. Sí, s'han de fer memes en català, pues, que és el que la gent més consumeix.
Avui us vinc a donar una sèrie de tips, no?, de consells que us dono així gratis, de coses que heu de fer per tal que un desamor sigui més portable, no? Primer pas, i no hi ha cap tipus d'excusa, un follow en aquella persona. Quan estem patint un desamor, no has de rebre cap estímul d'aquesta persona, per tant no pots veure els seus instastories a la platja en banyador. No!
Aquesta és la Juliana, amb... Clar, tots... Ara pregunto, tu per què t'expresses en català a les xarxes? Ho dic perquè... Segurament és l'excepció, perquè penso en la Dulceida o penso en la Paula Gono i són catalanes i han decidit optar en castellà perquè segurament tenen moltes més reproduccions, tenen molts més patrocinis i guanyen molts més calés.
A veure, aquí hi ha, jo crec, dues coses importants. La primera és que la Dulceida i la Paula Gono no són tan catalanes com jo, que podria ser, o sigui, en el sentit de que, per exemple, la Paula Gono jo l'he sentit parlar català i he notat que no s'expressa amb la mateixa facilitat en català que en castellà. La qual cosa em fa pensar que potser que la seva parla en castellà o en el seu entorn normalment parla castellà i, per tant, a l'hora de fer vídeos ni es va plantejar fer-ho en català. En canvi, jo, la meva primera llengua i pràcticament durant molts anys la meva única llengua, perquè no parlava en castellà amb ningú, mai tenia la necessitat de parlar en castellà amb ningú, va ser el català, i a l'hora d'expressar-me és que només ho sé fer en català. Per tant, a l'hora d'haver de fer vídeos vaig dir, els vaig a fer, doncs, en la és que ni m'ho vaig plantejar, senzillament és la meva llengua i ho vaig fer en la meva llengua perquè és la que sé parlar i la que faig servir sempre, no entenc per què l'hauria de canviar. I a més, la segona cosa és que jo vaig començar a fer vídeos per al... Pues per les rialles, no? Perquè era divertit, perquè m'ho passava bé, però sense cap tipus d'intenció comercial, com si diguéssim. En canvi, jo crec que influències com la Paula Gono o la Dulceida sí que ja hi havia una intenció de, que no la critico, em sembla també perfecta, però de anem a guanyar seguidors, anem a fer que això creixi...
Si ho fas en castellà tens més opcions de guanyar seguidors, fer que creixi i guanyar més diners?
Home, pots aconseguir a unes xifres que probablement en català no podries arribar, però per altra banda, jo he arribat a les meves xifres, que són minis, però són... que probablement jo crec que no hi hagués arribat si ho hagués fet en castellà, perquè vaig omplir un buit en català que no hi era i va fer que guanyés els seguidors que vaig tenir i que hagi tingut les oportunitats laborals que he tingut, que si ho hagués fet en castellà no hagués passat perquè tenia molta més competència.
Hi ha excepcions, també, eh?
Estic en una boy band. Estic en una boy band.
Clar, Manel, ahir treu el cinquè disc, crec que ja... i ho fa tot estrictament en català, i són un fenomen que no sé si és una excepció, com deia jo ara, Arnau, o també... Perquè entenc que és més difícil triomfar d'aquesta manera, no? El mercat és més petit.
Home, el mercat és més petit, però també ens hem de parar a pensar, de tota la gent que intenta triomfar, quanta gent triomfa? Doncs mira, un 0,000001%. D'acord? Llavors, quan tu et planteges fer... Un contingut audiovisual el qual penjaràs a internet i et pares a pensar en quina llengua ho faig, normalment es tria la llengua gran però és, el més probable del món és que no acabis guanyant diners amb allò. De manera que és una barrera una miqueta entre econòmica i mental. És una mena de barreja, no? El que hauríem d'intentar nosaltres és crear algun sistema per combatre aquesta mentalitat.
Mm-hmm. A tot això, torno on arrencàvem, perquè abans els nens de la TV veien segurament Doraemon.
Doraemon, no tens cap aparell semblant un busca? Si en tens un, deixa-me'l.
Un altre cop.
I ara miren això.
Patrulla canina. La granjera Yumi ha informado de que algunos patitos se han caído dentro de un agujero cerca de la granja.
Què ha canviat, Arnau?
Home, abans el Super 3 era el producte estrella pels infants. A més, havíem arribat a tenir també un canal jove que era el 3XL.net. que va funcionar molt bé, especialment entre la meva generació, els que som de finals dels 80, principis dels 90, i va arribar la crisi i vam haver de tancar tots aquests canals, vam haver de deixar d'invertir diners en aquestes històries. Jo crec que això s'ha notat. Els referents infantils són diferents ara i no són en català, els dibuixos, com si diguéssim. També és veritat que no només ha sigut que deixéssim d'invertir diners en un punt concret, sinó que també hi ha hagut un canvi de paradigma a nivell de que han aparegut 1.000 canals de la TDT, etc. Però jo crec que potser sí que ens n'hem oblidat una miqueta d'aquest front.
Mm-hmm. Per tant, el que cal, tu creus que és una inversió pública?
Sí, de fet, jo el que penso és que... ha aparegut una nova generació de catalans que consumeix mitjans audiovisuals de manera molt diferent de com havien fet els seus predecessors. Bàsicament, consumeixen molt contingut amateur, contingut casolà. Però les nostres estructures de creació audiovisual continuen sent les mateixes. Creació de ràdio, creació de tele, streaming també, no vol dir que no estigui a internet. Però jo crec que, igual que en el seu dia es va crear Catalunya Ràdio perquè s'havia de cobrir un flanc, en el seu dia es va crear TV3 perquè s'havia de cobrir un flanc, potser tenim un flanc nou, obert, que és que els joves consumeixen, els interessen, i els infants, la creació casolana, la creació amateur. És això el que estan mirant tot el dia. Potser hauríem de crear una estructura que es dediqués a fomentar l'aparició de més vídeos d'Instagram i més YouTubes en català.
I això ho hauria de fer, per exemple, la Corporació Catalana de Mitjans? Ho dic perquè estan apareixent programes. No? L'altre dia, per exemple, entrevistava el Jair i el Peyu, que fan Brico Heroes, que és directament una sèrie produïda i perquè es consumeixi per internet, i jo crec que també enfocada a un públic bastant concret, no?
Sí, i és genial, i jo la miro, m'agrada molt. Però no és ben bé el mateix, perquè no té un acabat amateur. És gent molt bona, és gent professional, que et fa un contingut que acaba a internet, i que acaba a Instagram, etc. Però el jovent, quan dic jovent, sembla que jo sigui molt vell, però el que es busca, el nou tipus de consum, és també un igual, no tant una creació audiovisual professional o de gent molt bona, sinó algú que es pugui assimilar a tu, que parli de les teves coses més quotidianes. Potser hauríem de treballar més aquest flanc.
És a dir, donar-li una plataforma sencera a la Juliana. No?
A la Juliana. Fer que la Juliana es multipliqui per 25.000.
O sigui, necessitem més Julianes.
Necessitem més Julianes.
No sabeu el que esteu dient.
Carme, que et veig molt atenta al que està explicant l'Arnau.
No, és que, a veure, el que es mostra és que funciona la... per dir-ho així, l'economia de nínxol. Té més possibilitats de tenir èxit una persona que opta per una llengua minoritària que no una que opta per una llengua majoritària. És clar que quan utilitza la majoritària, si té èxit, té una audiència molt gran, però és que quan tries una llengua dominant estàs entrant en un mercat saturat. Si nosaltres pensem en tot el que s'arriba a publicar en anglès, per exemple, és que quantes vides hauríem de viure per tenir accés a tot. Jo aquesta discussió l'he tinguda sempre amb escriptors africans que han optat per les llengües colonials, i ara podria examinar a tothom sobre autors africans, si segur que no en coneixeu cap, perquè ells volien l'audiència, però en canvi l'audiència ja té molt per entretenir-se. I en el cas de la literatura africana, i això és el que em temo que pot acabar passant amb el català, és que han acabat desapareixent els autors que serien africans, la majoria són de la diàspora, i com deia una kenyana, han passat de tenir literatura africana a tenir persones que escriuen sobre nosaltres. I crec que si no ens preocupem d'aquesta creació, acabarem tenint persones que parlaran sobre nosaltres, però nosaltres ja no parlarem. Català, catalufo, pixapins, puta, digue'm com vulguis que estic a dins, fins i tot m'escolten els teus veïns, els de tercer, segona, no et preguntis quins, Gutjan i Lildam, i som així, català és el que parlo amb els meus cosins, escolta Espanya, jo no
faig un retrec. Pues ser bilingüe no té cap secret.
Aquest és el Lil Dami, aquesta cançó que es diu Catalano. Catalunya és un país bilingüe.
Aquest era el Gotjan. Però bueno, sí.
Digues, perdona?
Era el Gotjan del meu grup, just el que rapejava ara mateix.
Però és la peça del Lil Dami.
Sí, és una col·labo que tenen.
Featuring, no? Un, yes. Com es diu, com ho dieu, això?
Sí, sí, un featuring.
Un featuring.
Una col·labo, sol dir.
Una col·labo, un featuring. Escolta'm, Carme, et preguntava tot això perquè jo t'he llegit dir alguna vegada que, és a dir, és evident que Catalunya és un país bilingüe, però tu que el model que cap on hauríem de dir és el plurilingüisme i deixar enrere una mica...
A veure, és evident, digue-li, ja que no ha vingut, jo l'estimo molt i m'agrada molt el que fa,
sí.
Però Catalunya és un país multilingüe. Aquest país es parlen més de 300 llengües. Nosaltres les hem inventariat i hem de tenir en compte aquesta realitat, perquè també és per on ens ve l'esperança. I això sí que és una possibilitat de nous parlants, perquè són gent que tenen la mateixa distància cap al català, cap al castellà, per tant, es poden incorporar. I anar alimentant aquesta imatge de país bilingüe, a part de que és molt reduccionista, ens porta a l'extinció, perquè si som bilingües, només hi ha una llengua que creix.
Cap a quina societat ens hauríem d'emmirallar, Carme?
Doncs, si, respecte a la llengua, jo sempre he dit que el català no és una llengua que garanteixi l'èxit professional, que necessitis per la feina, etc. Sobretot és una llengua per conviure. I això a mi em sembla importantíssim. Nosaltres hem recollit molts testimonis de gent que ha après català i el que ha significat això... Vaja, hi ha el programa Catalonski per dir alguna cosa. És a dir, aprendre llengües, i d'aquestes minoritàries, jo n'he après unes quantes d'estrambòtiques i puc dir que és una experiència molt gratificant, perquè els parlants mai esperen que la gent aprengui la seva llengua. Per tant, quan tu la fas servir, tenen una reacció que realment no trobes mai si parles en anglès o en qualsevol de les llengües que esperen.
I jo volia dir una cosa sobre això del bilingüisme i de la gent que està vivint aquí, que té igual de lluny el català del castellà, que és que hi ha una cosa que no fem i que abans també ha dit l'Arnau que tenim molt interioritzada, que és parlar en castellà a la gent que ens parla en castellà i parlar en castellà a la gent que és estrangera o ha emigrat aquí. I és que això, a part de que estàs... Bueno, això és el que jo penso, eh? Jo penso que quan estàs fent això estàs discriminant la persona nouvinguda perquè no l'està ajudant a integrar-se en el lloc on està vivint, perquè per integrar-se plenament en un espai has de parlar la llengua d'aquell lloc i si l'estàs parlant en català, si li parles en castellà, li estàs impossibilitant que pugui aprendre català i, per tant, que s'integri plenament.
Juliana Canet, companya d'Adolescents ICAT, Carme Junyent, he d'anar a la publicitat, digues rapidíssimament.
Un missatge final pels puristes.
Som-hi.
La competència està relacionada amb l'ús. Que la gent parli català i no es preocupin que acabaran parlant bé.
Carme Junyent, Arnau Rius, Jung Mare de Pau Gang, moltes gràcies a tots. Gràcies. Perdona.
L'esqueret.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.